Les dues en punt, ja és en marxa la Copa del Rei de Waterpolo, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Can Llong és des d'avui fins diumenge a la capital del waterpolo espanyol. Ja ha arrencat aquesta novedosa edició de la Copa, la doble Copa, la del Rei, des de fa una hora, i la de la Reina a partir de demà, de forma simultània, en una mateixa seu, en un mateix cap de setmana. De moment, l'encarregat d'obrir el foc, el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, fent la feina. El de casa, l'Estalpul Natació Sabadell, no debutarà fins les 8 del vespre, en l'últim partit dels quarts de final. L'equip de Quim Colet es veurà les cares amb el segon classificat de la Lliga Premat, el Barcelona, en un duel que s'espera d'allò més ajustat i que podreu escoltar en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. El repte és complicat, repetir l'èxit aconseguit, per exemple, el 2012, l'última copa que no va guanyar l'Atlètic Barceloneta. Seria la quarta a les vitrines de Can Llong. Per fer-ho, això sí, tocarà picar molta pedra, ja que tot i no està a la banda del quadre dels mariners, a la del Sabadell hi són el segon, el tercer, el quart i el cinquè de la divisió d'honor. I demà, el torn per les noies, amb la qual cosa estarem més que entretinguts aquests dies a Sabadell i també aquí a la 94.6 amb aquesta doble copa que des d'avui ja és en marxa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so ho té tot a punt el Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui a la recepció, molt de waterpolo, passant per Can Llong, també amb la prèvia del partit d'aquest vespre entre el Sabadell i el CNB. Farem també una miqueta allò de les diferències entre un partit al Municipal de Llagostera i un a la nova Creu Alta. Parlarem de l'afició del centre d'esports, de la segona nit dels jugadors del conjunt arlequinat i de muntanya, amb els cims més alts del món, o també de tenis taula, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Manchester City va superar el Real Madrid per 1-2 ahir al Bernabéu a l'anada dels vuitens de final de la Champions. Sergio Ramos, expulsat a última hora, es perdrà més el partit de tornada. A l'altre duel, la Juventus va caure per 1-0 a França contra l'Olympique Lyonnais. I avui és el torn de l'Europa League. L'Espanyol ho té magre per remuntar el 4-0 de l'anada contra el Wolverhampton. Quan faltin 5 minuts per les 7, es jugarà aquest partit de tornada a Cornellà al Prat. A partir de les 9, Ajax-Getafe a Amsterdam amb 2-0 del primer partit pels madrilenys i Sevilla-Cluj al Pizjuán amb empat a 1 a Romania.
Han parlat en les últimes hores...
Pep Guardiola, primer entrenador que guanya 6 cops al Santiago Bernabéu.
Vaig tenir molta sort d'entrenar el meu club del cor, el Barça, amb uns jugadors increïbles i tinc la sort d'aquí. Ens amb el Bayern vam perdre i vam jugar molt bé. Molt, molt bé aquí, a la tornada no, va ser un desastre el que vaig pensar, però aquí vam jugar molt bé i avui també. Diria que és la sort d'estar en molt bons clubs, amb molt bons clubs, amb molt bons jugadors. Amb això no hi ha secrets. Molta feina, molt treball per part de tots i ja està.
De quin partit no estarem pendents?
De la Copa de Finlàndia, fase de grups. Des de fa 4 minuts ha arrencat a les dues el Honka Espoo contra l'HJK Helsinki, tercer contra primer d'aquesta lligueta.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el davanter japonès, ex del centre d'esports, Ibusuki Hiroshi.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig per sobre de les dues. Ha arribat el dia a la Copa del Rei de Waterpolo. Ja és en marxa des de fa una hora. Des de la una, Can Llong acull la primera edició de la història que de forma simultània plega un mateix cap de setmana en una mateixa seu la Copa del Rei i la Copa de la Reina d'aquest esport. De moment, avui és el torn pels quarts de final de la competició masculina. De seguida passem per Can Llong per saber com ha anat aquest primer partit. Ja us podem dir que el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, ha fet la feina, ha guanyat per 13-5 al Mediterrani. De seguida connectem connectem amb la piscina, però abans anem amb la prèvia de l'anfitrió de l'Astralpool Natació Sabadell, que serà l'encarregat de tancar la competició pel que fa a la tongada de petits d'avui. A les 8 del vespre, en directe aquí a Ràdio Sabadell, el rival serà el Barcelona, el segon a la Lliga Premat. Això sí, l'equip de Toni Esteller ja sap el que és perdre aquesta temporada. A Can Llong ho va fer a la primera volta a la Lliga. El jugador franquícia de l'Astralpool, Sergi Cabanes, destaca sobretot la solidesa de l'equip sanavista.
Jo crec que és un equip molt fort. Vam veure el seu partit contra Terrassa, que els van guanyar, i és un equip molt sòlid, amb un gran, tenen un gran porter, després tenen un gran Boya, i els jugadors d'arc són molt ràpids, molt, molt defensius, i és un rival molt complicat.
Recordem que com a anfitrió el Sabadell no podia creuar-se en la mateixa banda del quadre amb el gran favorit, amb l'Atlètic Barceloneta, el primer que ha fet ja la feina i el líder de la Lliga Premat. Això sí, el segon, el tercer, el quart i el cinquè van per la mateixa banda, amb la qual cosa s'esperen duels apassionants i sobretot molt igualats. En cas de passar ronda, per exemple, l'Astralpool jugaria a les semifinals demà passat contra el Terrassa o contra el Mataró. S'espera una copa de molt de desgast, com explica Cabanes.
A sobre hem tingut ja partits de lliga contra ells que han sigut a cara de perro, com es diu, saps? I realment esperem uns jocs molt, molt durs, molt, amb rivals molt directes, i que a mesura que van passant les rondes vas veient com estàs més cansat i no saps com arribaràs.
Recordem que només hi ha un jugador de l'actual plantilla, el sabadellenc Òscar Carrillo, que sap el que és guanyar una copa amb el Natació Sabadell. Ho va fer fa 8 anys ja. Per la resta seria una sensació completament nova. L'objectiu és arribar lluny a la competició, aprofitant que juga aquí a Sabadell, a Can Llong. El tècnic, però, recela una mica d'aquest avantatge del factor piscina a favor. Quim Colet.
Anirem a jugar partit a partit i veurem. Vull dir, tenim els quarts de final amb el CNB, sabem que és un partit, és igual si juguem a casa que si juguem a fora. Vull dir, no crec que sigui un factor a tindre massa en compte moltes vegades el que juguis a casa o fora. Sí que és cert que juguem a la Copa a casa, que tindrem les màximes il·lusions, anem a veure aviam si recuperem jugadors, etc etc. Anem a veure com sortim, però bueno, vull dir, sapiguent que si ho fem bé, doncs podem guanyar, i si no ho fem tan bé, o ells ho fan molt bé, doncs ens poden guanyar. Aquesta és la realitat.
Repassem també algunes dades d'aquest últim partit dels quarts de final de la tongada de partits d'avui, un duel de retrobaments, aquest Natació Sabadell-Barcelona. El club, tres ex-senavistes, el porter d'Olorrio, el teníem aquí ara fa justament una setmana, i també els germans Fran i Roberto Varela. A l'equip barceloní, dos ex del club, Pere Estrany i un Eric Marçal, que estava en l'últim equip que va guanyar la Copa. Aquesta temporada s'han creuat ja a Can Llong, a la divisió d'honor, a la Lliga Premat. Va ser un partit marcat per les defenses de Can Llong amb victòria per la mínima del Sabadell. En total, 4 cops s'han vist les cares a la Copa. La curiositat, cada 10 anys coincideixen els quarts de final. Any 2000, 2010 i ara també el 2020. I de moment, els dos precedents als quarts, és a dir, 2000 i 2010, amb victòria del Sabadell. Tant de bo que avui repeteixi aquesta sèrie. I els altres dos partits entre sabadellencs i sanavistes a la Copa van ser a la final. Una per cada equip. Si el Sabadell suma 3 copes al seu palmarès, el Barcelona és segon en aquest rànquing, només superat per número de títols pel gran dominador per l'Atlètic Barceloneta. De fet, són els dos últims equips que no siguin el Barceloneta que han aconseguit la Copa. El Sabadell, com dèiem, l'any 2012 i el CNB un any abans. I cap allà que marxem, cap a la piscina de Can Llong. A la una arrencava tot plegat aquesta nova edició de la Copa. Tenim ja per allà el Pau Vitorí, l'encarregat de narrar el partit de les 8 entre l'Astralpool Natació Sabadell i el CNB a la sintonia de Ràdio Sabadell. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Explica una miqueta com ha anat aquest Atlètic Barceloneta Mediterrani que obria el foc. L'hem anat seguint des de la distància. Crec que ha anat allò típic del conjunt mariner, eixamplant les diferències a mesura que avançava el partit. I això que no havia començat del tot malament al medi, no?
Sí, es podria dir allò de partit una mica de costellada, no? Sabíem, o tots sabem, de la superioritat del Barceloneta en les competicions nacionals, i ha començat amb un parcial de 4-1. Sí que és cert que el medi ha anat fent la goma durant bona part del partit, però clar, estem parlant també d'una plantilla, Adri, perquè et facis una idea, de 14 jugadors, la del Barceloneta. Avui s'han permès el luxe de deixar fora de la convocatòria, Roger Taüll, el boia de titular i el boia de la selecció, i clar, han arribat molt més sencers al final de partit. Victòria per 13-5 amb 5 gols del serbi Milan Aleksic i 5 gols també de Felipe Perrone. Per tant, sense problemes, com era d'esperar la victòria del Barceloneta en aquesta primera edició o en aquest primer partit de quarts de final.
És una evidència que l'Atlètic Barceloneta arribarà a la final molt més descansat que no pas qui arribi de l'altra banda del quadre, que això ja sí que és més sorpresa, a veure qui dels quatre arriba a la gran final de diumenge. Recorda'ns una miqueta l'agenda, sobretot dels partits d'avui, també al quadre, Pau.
Sí, mira, a dos quarts, és a dir, en qüestió de 20 minuts, de fet ja s'estan escalfant ara mateix aquí a la piscina els dos equips, comença el Catalunya-Sant Andreu, que no diré que és un altre partit de costellada, però gairebé, si tot va com ha d'anar sobre el paper, hauria de guanyar el Sant Andreu i, per tant, el Barceloneta hauria de tenir també un camí plàcid fins a la final, i per mi el més interessant, sens dubte, de la jornada d'avui comença a dos quarts de set amb el Mataró-Terrassa i, sobretot, a partir de les 8, amb l'Astralpul Sabadell CNB, Club Natació Barcelona, que és un dels partits més atractius, sens dubte, d'aquesta primera jornada, de la jornada inaugural de la Copa del Rei. Per cert, vols una curiositat?
Sí, home, i tant. Jo crec que fa referència al partit que comença d'aquí no res, no?
Correcte, ja saps per on vaig. Una de les dues col·legiades d'aquest partit, que ha de començar entre el Cata i el Sant Andreu, és Marta Cabanes. Els més fidels al waterpolo els hi sonarà aquest cognom.
Home, l'acabem d'escoltar ara mateix, el cognom. Hem escoltat a Sergi Cabanes fa no res.
Correcte, evidentment. Doncs és la germana de Sergi Cabanes i també de Víctor Cabanes, que són els dos jugadors, els dos waterpolistes de l'Astralpool.
Per tant, bona dada, la família Cabanàs representada en tots els àmbits en aquesta Copa del Rei. Repassaves una miqueta el que era el peix que s'ha de vendre avui a partir de les 8, aquest últim partit de quarts, aquest Sabadell CNB, amb tota l'atenció posada aquí a Ràdio Sabadell, a la 94.6. Recordem-ho, venim dient des de fa ja dies, Pau, que és una competició simultània. Avui el torn dels nois, demà de les noies, dissabte i diumenge, semifinals i finals, en tots dos casos. Demà gairebé quadrem el mateix planning, fins i tot pel que fa a l'hotel suís, però també després de quan juga l'Astralpool.
Sí, amb l'única diferència que demà per mi tenim un dels grans partits només començar els quarts de final de la Copa de la Reina, com és el Mataró-Terrassa. El Mataró, recordem, és el líder de la Lliga i el Terrassa és el cinquè, però té grans waterpolistes com ara, totes ex del club, Bea Ortiz, Paula Leitón, Pili Peña, la capitana Olga Domènech, i fa pocs dies van guanyar les agarenques de la Lliga per 13-10. Per tant, partit molt atractiu demà per obrir els quarts de final de la Copa de la Reina. Després, a dos quarts de tres, començarà el Sant Feliu Boadilla. El Boadilla, per cert, l'únic equip del 16 que hi ha aquí a Sabadell que és de fora de Catalunya. Té aquest honor aquest any l'equip madrileny. A la tarda, a dos quarts de set, Sant Andreu Rubí, i a les 8, també partidàs aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell a la 94.6, el duel entre el vigent campió, no oblidem, tot i ser tercer a la Lliga ara, l'Astralpool Club Natació Sabadell i el Club Esportiu Mediterrani.
Doncs estarà ben entretingut també el quadre femení des de demà i des del primer dia de competició, des dels quarts de final. Reserva't la veu per si de cas, Pau, que et venen unes hores, uns dies entretinguts, mogudets, i tant de bo que amb una doble final amb representació sabadellenca. Després t'escoltem, Pau, una abraçada.
Perfecte, fins ara.
Hola, sóc David Palma, entrenador de l'Astralpool Sabadell de waterpolo, i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Segons i un quart de tres en directe a Ràdio Sabadell. Avui hem començat amb waterpolo, passem ara al futbol, després anirem també a la muntanya. El centre d'esport Sabadell s'ha entrenat avui a porta tancada la nova Creu Alta, a l'espera de conèixer si Aleix Coc o fins i tot Aleix Roig aquesta setmana sí poden ser de la partida o com a mínim entrar a la convocatòria. El que està clar és que Ever Pena es perdrà el compromís per acumulació de targetes. L'equip arlequinat prepara un partit que s'espera molt diferent als dos precedents que ja ha jugat aquesta mateixa temporada. El conjunt dirigit per Antoni Dalgo ja ha estat capaç de tombar dos cops al rival de diumenge, el Llagostera Costa Brava, primer a la pretemporada i més tard a la primera volta de la Lliga, en tots dos casos al Municipal, a Terres Empordaneses. Aquest cop, però, es jugarà la nova Creu Alta, que pot variar, el que segurament variarà, el guió de l'enfrontament. Ja ho dèiem ahir amb l'exarlequinat i capità blaugrana Lucas Viale, i avui escoltarem alguns dels integrants de l'actual plantilla del Centre d'Esports, precisament analitzant aquesta qüestió. El primer, un home que ja ha estrenat el seu compte golejador a la segona volta al castellonenc, Néstor Querol.
La veritat que les condicions, bueno, del camp i les dimensions no són les mateixes, però sabem que el Llagostera també s'està jugant molts punts. Crec que ara en la segona volta cada vegada ens coneixen més tots els rivals. Sabem que serà molt complicat treure els tres punts i tenim que donar-li valor a això, no?
Un altre dels que ha posat de relleu l'escenari d'aquest Sabadell Llagostera és Grego Sierra. El central murcià espera saber aprofitar que el terreny de joc dels arlequinats és molt més espaiós que no pas al Municipal de Llagostera per fer mal l'equip d'Oriol Alsina, tot i recordar que fora de casa també van aconseguir portar el terreny cap allà on volien.
Que en nuestra casa, ¿no? Las dimensiones del terreno, el estado del terreno de juego son muy diferentes. Está claro que no se parecerá mucho, sobre todo tendremos más espacios, ¿no? Habrá que estar más atento a otras cosas porque, bueno, el partido allí fue un partido muy con mucha disputa, aunque creo que también supimos interpretar bien nuestro juego. Creo que por muchos momentos supimos lo que teníamos que hacer, perdón. I bueno, nos tocarà fer lo mismo en este campo, adaptarnos a esas dimensiones y al equipo.
Per tant, s'espera que el partit no sigui tant de joc directe, de tanta pilota dividida, de tanta disputa aèria, sinó un joc una mica més trenat a la nova Creu Alta, coincidint amb el retorn aquí a casa dels arlequinats després de l'empat a Terres, precisament gironines, però no de l'Empordà, sinó de la Garrotxa contra l'Olot. Finalment, un dels homes que ha estat més determinant en els últims partits en atac, el gallec Aaron Rey, per vosaltres, per l'audiència, ha triat el millor jugador de l'últim partit al camp de la Unió Esportiva Olot. El de Ferrol pronostica un partit similar, per exemple, al de l'Orihuela de fa 10 dies, a l'últim compromís de l'equip d'Antoni Hidalgo a casa a la nova Creu Alta, amb un rival tancadet que esperi un bloc baix esperant una miqueta les embestides i el joc de possessió dels arlequinats i, per contra, que busqui la velocitat en atac, que busqui contraatacs per intentar fer mal a la defensa sabadellenca. En definitiva, Aaron Rey creu que el Sabadell serà un cop més el dominador principal de la possessió de la pilota diumenge davant del Llagostera.
Supongo que como la mayoría de los equipos se nos vendrán a encerrar un poquito atrás, a no tanto de tú a tú, y lo intentaremos sacar sea como sea.
S'espera de nou un bon ambient també diumenge a les 6 de la tarda, una horeta més tard del que era habitual a la nova Creu Alta. Des de mitjans de desembre, l'estadi creualtenc no baixa dels 3.000 seguidors a les graderies i en el que portem de segona volta, de fet, la mitjana està per sobre dels 4.000 i cada cop més sembla que aquest centre d'esports ha connectat amb l'afició arlequinada. Pel partit de diumenge, el club ha dirigit les seves iniciatives sobretot cap al sector més jove. Hi haurà preus especials pels que tinguin entre 15 i 25 anys, amb carnets per 30 euros del que queda de temporada i amb entrades per socis a 5 euros, un mínim de 3 persones d'aquesta franja d'edat. La resta de socis del centre d'esports en poden retirar també per 10 euros, un preu més barat dels normals a taquilles. I cada aficionat a més que es va desplaçar a Olot, vau ser centenars els que vau viatjar a la Garrotxa, presentant l'entrada d'aquell partit, també en tindreu dues de franc per aquest Sabadell Llagostera pel pròxim compromís de Lliga a la nova Creu Alta. L'entorn del centre d'esports fa aquest caliu extra, aquest xup-xup, i això també ho noten a l'equip. Per exemple, Aaron Rey reconeix que dins del vestidor també s'han parlat d'aquesta qüestió.
Bueno, nosotros lo hablábamos, que la gente cada vez se iba sumando al carro, se iba sumando, y la verdad que fuera en casa, como ya se ve, pocos puntos se nos escapa gracias a ellos.
De fet, aquesta setmana el club ha superat ja la barrera dels 3.400 socis, un miler més que la temporada passada, per tant una xifra realment molt destacada, i més abonats que en les dues últimes campanyes del Sabadell a segona divisió A, per tant xifres d'una altra categoria pel que fa a l'històric aquí a Sabadell. Xifres, de fet, gairebé de rècord, que estan coincidint amb un gran rendiment de l'equip, especialment aquí a la nova Creu Alta, el millor local de la Lliga en els últims 8 partits de local a casa, amb 21 punts d'aquests últims 24 que s'han disputat a l'estadi Creu Altenc. Després de la sessió d'avui, a porta tancada la nova Creu Alta, al conjunt d'Hidalgo li resten encara dos entrenaments més abans d'aquest Sabadell-Llagostera de diumenge a les 6 de la tarda.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
L'actualitat al centre d'esports no només passa pels terrenys de joc, també en clau social, perquè després d'una primera edició en la qual es van homenatjar els herois de l'ascens a Binèfar a la dècada dels 80, la segona nit dels jugadors del centre d'esports Sabadell ja té data i també hora confirmada. Serà dissabte 16 de maig a les 9 de la nit, és a dir, el cap de setmana de l'última jornada de Lliga a casa contra el Villarreal B. I enguany, a més, també estrenarà ubicació, serà a l'hotel Urpí. En total hi haurà 200 tiquets a la venda a un preu de 30 euros. En aquesta ocasió, els 5 exarlequinats que seran homenatjats són de diferents èpoques, no només concentrades en un episodi històric de la història arlequinada. Hi haurà, per exemple, llegendes de la dècada dels 60, com per exemple Josep Palau, va arribar a marcar en competició europea amb el Centre d'Esports contra el Bruges, o també Ginés Castaños, també dels 70, com Manolo Fernández Chango, de qui el Xavi Andreu, periodista sabadellenc i que farà un altre cop de mestre de cerimònies, guarda un record molt especial.
Mai oblidaré el dia que va anar a reunir-se amb Pepe Martínez i li va demanar, sisplau, que jo també pogués viatjar com a narrador dels partits per Ràdio Sabadell al costat de l'enyorat Joaquim Fiter a l'autocar amb el primer equip del Centre d'Esports Sabadell. I per tant, doncs, el Chango li haig d'agrair que donés el pas, perquè jo era molt jove, tenia l'edat molt similar als futbolistes, per tant allò de l'off the record era diferent que el senyor Fiter, que ja era més expert, i doncs Chango va convèncer a Martínez que em deixés pujar a l'autocar i comencéssim a fer viatges per l'estat espanyol.
Bona anècdota del Xavi Andreu. De l'època més recent hi haurà Omar Sánchez, encara avui dia l'estranger amb més gols amb la samarreta arlequinada, o Jordi González, el segon porter amb més partits en tota la història del club, només per darrere d'una altra mita, del menorquí Joan Capó. Per cert, amb una visita especial que també tindrem en aquelles dates aquí a Sabadell i que, des de l'organització d'aquesta segona nit dels jugadors, ens han fet arribar un àudio des de l'Argentina, en aquest cas perquè l'exjugador de la dècada dels 80, en concret el 84-85, Horacio Castelo, també ha confirmat la seva presència com a comensal.
Quiero estar en esa cena, en algún lugar, en algún rinconcito, estar ahí, porque después de tantos años vivir esa experiencia debe ser increíble y no quisiera perdérmela. Ya tengo reservas en el Hotel Urpí, que es donde me alojé cuando en su momento me tocó jugar para el club. Estas son las cosas que llenan el corazón. Que sepan que a la distancia uno acá tiene en Argentina un corazón arlequiniano, que tiene muchas emociones, de experiencias vividas, porque esto que hacen es maravilloso y lo que uno nunca tiene que perder es la memoria.
Doncs mai s'ha de perdre la memòria, clar que sí, serà el mateix Hotel Urpí on en el seu dia, a la dècada dels 80, es va allotjar el jugador Horacio Castelo, que dormirà en aquella mateixa instal·lació i on es durà a terme aquesta segona trobada d'exjugadors del Centre d'Esports, aquesta segona nit dels jugadors del Sabadell. Al final de la presentació d'ahir, al vespre, a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta, el Pau Vitorí va poder conversar uns minuts amb el Gustavo Ruiz, portaveu d'aquesta comissió de penyistes que organitzen la segona nit dels jugadors.
Amb el Gustavo Ruiz, portaveu d'aquesta comissió encarregada d'organitzar la segona nit dels jugadors, també president, molts el coneixereu dels Walking. Gustavo, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
A les portes, deixa'm puntualitzar, a un parell de mesos llargs, però ni que sigui després d'aquesta presentació de la segona nit dels jugadors, que veient l'èxit, com heu comentat, de la primera edició, que es va fer l'any passat, especialment en aquell homenatge als herois de Binèfar, calia tornar a repetir una segona edició.
Sí, sempre es va plantejar això com a vocació de que fos continuista, no? Un acte continuista que es faci durant molts anys i que el dia que nosaltres deixem això hi hagi algú que al darrere s'hi fiqui i ho segueixi tirant endavant.
La temporada passada, ho dèiem, va ser un acte més homogeni, no? Homenatjant a Binèfar, aquest any canviem l'escenari, un escenari arlequinat més heterogeni, Palau, ara, si em deixo algun, me'l recordes, però diria que és Palau, Chango, Omar, Castaños, Jordi González, el porter. Per tant, a més, aquí una varietat, no?, de diferents èpoques de la història arlequinada.
Sí, l'any passat no era la idea inicial de concentrar-ho tot en un sol equip, però vam començar a parlar de jugadors i de històries del Sabadell, i com que tots tenim una edat, almenys els que portàvem la veu cantant, tenim una edat ja que vam viure sobretot els anys 80 com a l'època més important, no?, de les nostres vides arlequinades, doncs al final es va concretar en aquell equip i vam decidir, doncs, fer un homenatge en aquella plantilla amb la personificació d'aquells cinc jugadors.
Algun que a Gustavo li faci especial il·lusió?
Aquest any ja no ha sigut així, ja hem volgut fer el que realment inicialment es volia fer, que era, doncs, que fos una miqueta tot variat, i aquest any, doncs, clar, home, a mi, per amistat amb ell, sobretot, ja que és una persona entranyable, doncs el Chango em fa especial il·lusió, sí. I bueno, els altres, clar, també, perquè tenia Palau aquí, jugador que va jugar en aquella època gloriosa del Sabadell, d'aquelles 7 temporades de primera divisió i jugant a Europa, i tenien el seu company Castaños, i Omar, màxim golejador de la història dels jugadors estrangers que han passat per aquí. Pues clar, tots fan il·lusió, però amb el Chango tenia una especial significància per tot el que, i perquè amb ell, doncs, clar, ens veiem moltes vegades.
Anem a la part més tècnica, ni que sigui per acabar de convèncer els arlequinats que diguin, mira, doncs em reservo el cap de setmana ja a 2 mesos i mig vista, com dèiem. 16 de maig, un dissabte, canviem d'escenari, anem a l'hotel Urpí, parlàveu ara d'un màxim de 200 tiquets i amb un petit augment del preu, ni que sigui per això, no?, perquè el caché també augmenta amb aquest canvi d'escenari.
Sí, de fet el preu era més alt encara, però el comitè, doncs, fa que participa i fa que es redueixi a 30 euros, que són 3 euros més que l'any passat. Però jo crec que amb el salt qualitatiu que donem aquest any, tant pel saló, pel lloc, a l'Urpí, al centre de Sabadell, i pel menú, que serà un gran menú corresponent a un tipus d'event com aquest, jo crec que val la pena i que és una diferència tan minsa que no ha de repercutir en les ventes, ni molt menys.
I l'última, Gustavo. El cap de setmana triat, casualitats de la vida o no, perquè ara ho explicaves també a la presentació, coincideix amb l'últim partit de la temporada aquí a casa, amb el que això significa, o el que pot significar si el Sabadell s'està jugant alguna cosa aquell cap de setmana contra el Villarreal B. Com deia ara, no és casualitat, oi?
No és casualitat. Això està fet així inicialment perquè jo, com que tinc una miqueta l'esquema de l'homenatge que fan els Rovers de Bristol en els seus exjugadors, doncs bueno, ho he muntat una miqueta amb aquesta mateixa perspectiva que ho fan ells, que és l'últim partit a casa de la jornada. Hi ha anys que és més complicat perquè les coses no van tan bé, hi ha anys com aquest, doncs, que les coses estan anant molt bé, esperem que segueixin així al final de temporada i pugui ser tota una festa, no? Aquest any els Rovers no ho fan coincidir perquè ho fan la setmana següent, i, com deia, porten a tota la plantilla 89-90, fan venir un home fins i tot d'un jugador de Nova Zelanda. Vull dir, ells ja porten molts anys i ho porten ja amb una certa professionalitat, tot això. Nosaltres som aprenents, però bueno, déu-n'hi-do el bé que ens va sortir l'any passat, i jo crec que aquest any encara ens sortirà millor.
Sens dubte, va sortir les mil meravelles l'any passat i serà un èxit el 16 de maig, quan s'apropi la data, si et sembla. Avui hem repassat 4 dades a grosso modo d'aquesta segona nit dels jugadors, però quan s'apropi la data ens tornem a emplaçar i parlem un dia més en calma també a l'hotel Suís. Gustavo Ruiz, portaveu d'aquesta segona nit dels jugadors, moltes gràcies per atendre'ns uns minuts.
De res, és un plaer, com sempre, ja sabeu, a la vostra disposició sempre que faci falta.
Hotel Suís.
Mig minut i creuem l'equador del programa d'avui, ja ho sabeu, coincidint amb aquesta última jornada del campionat de Lliga de Segona Divisió B. Tant de bo que tinguem més per davant significarà que el Sabadell es classifica pels play-offs. Teniu una cita amb la història del conjunt arlequinat amb aquesta segona nit dels jugadors. Acabem pel que fa al bloc futbolístic del programa d'avui parlant de futbol formatiu i dels dos equips sabadellencs de la Lliga Nacional Juvenil que s'enfrontaran als dos conjunts tarragonins d'aquesta categoria. Anem a pams, comencem pel mercantil, que rebrà Barcelona Marinals al Vilaseca. Serà un duel directe en la lluita per allunyar-se del descens, ja que els graciencs són onzens ara mateix, amb 25 punts, a només dos de la zona de perill, mentre que el rival d'aquest diumenge s'ha situat dos llocs i dos punts per sota dels de Carlos López. El tècnic, a més, recorda que el triomf tindria valor doble.
A part dels punts, allà vam empatar a la primera volta, i és que, clar, fins i tot valgo la baralla en joc. Llavors, la veritat és que sí que és molt important, doncs poder treure els tres punts, no? I no és definitiu, però sí que és veritat que tornes, no? Potser amb algun rival ja li has tret els quatre punts, li has tret el gol a baralla i sembla que ho puguis encara millor. I, clar, tots els duels directes que tinguem ara a la segona part amb els equips del 9 al 10 en avall, doncs seran pràcticament de 4 punts.
Compta més amb el Vilaseca, que és un equip totalment diferent des de l'aturada de Nadal. Els tarragonins van anar a menjar els torrons com a cuers amb 11 punts, en el que portem de 2020, en canvi, han sumat 12 de 18 i amb victòries de prestigi, com l'aconseguida davant del líder del Barcelona B. El Mercantil, en canvi, acumularà 3 partits seguits sense guanyar. Pitjor, però, és la ratxa del Nàstic de Tarragona B, que serà el pròxim rival del Sabadell juvenil i que ha seguit el camí invers dels seus veïns del Vilaseca. Des del canvi d'any, el juvenil B gran no ha estat capaç de guanyar i això l'ha fet allunyar de les primeres places. Ben amunt, per contra, sí que es manté al centre d'esports malgrat la seva última derrota la setmana passada en el partit ajornat en el seu dia a Vilablareix contra el Girona B. Si els arlequinats haguessin puntuat, serien els líders en solitari a hores d'ara i no segons, empatats a punts amb el Barça B, que recordem, per Baraix, segueix ara mateix com a primer classificat. El tècnic Miqui Lladó demana que no s'instal·li el desànim perquè, segons ell, d'ensopegades en seguiran havent-hi.
Vindran derrotes encara en un futur, però ens mantindrem a dalt el més que puguem. Intentar pujar a divisió d'honor el més aviat possible. I dos, si tenim aquest palet de fortuna, perquè se'n segueixi veient el capdalt de la classificació.
Recordem que el Sabadell juvenil duia 13 partits seguits sense perdre abans del compromís al camp del Girona B. El més important, en tot cas, és que les opcions del títol segueixen intactes un cop passat el tram més complicat del calendari. Nàstic de Tarragona B i Sabadell juvenil obriran la jornada, obriran el taló d'aquesta jornada 23 de la Lliga Nacional dissabte a les 4 de la tarda. L'endemà a les 12 a Raona Marinals es jugarà aquest Mercantil Vilaseca. 2:36 per sobre de 2:45 de la tarda. Fem una aturada en el camí i de seguida marxem als pics més alts del món.
En el futbol, com en molts aspectes de la vida, el got es pot veure mig buit o, com Antonio Hidalgo, mig ple.
El dia que estem molt bé, què volem? Patir o disfrutar això? Clar, això ho podem mirar de les dues vertents, perquè estem patint sempre.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Refer-se de la gerra d'aigua freda a Olot passa per seguir guanyant a casa. Diumenge, a partir de 5:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Llagostera Costa Brava.
Hola, soy Aaron Rey, jugador del Sabadell. Yo os recomiendo escuchar los partidos en Radio Sabadell.
El Centre d'Esports es viu en directe a Radio Sabadell.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Waterpolo a Ràdio Sabadell.
La Copa del Rei i la Copa de la Reina de Waterpolo es viuen en directe a Can Llong i també a Ràdio Sabadell. Aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, quarts de final masculins. Astralpool, Club Natació Sabadell, Club Natació Barcelona.
Hola, soc Sergi Cabanes, jugador del Club Natació Sabadell. I et recomano i t'insto a que segueixis el waterpolo tant masculí com femení per Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. A l'Hotel Suís visitem la muntanya amb l'alpinista sabadellenc Joan Clofent.
De tant en quant, és als nostres ulls, pràcticament a la muntanya, el Joan Clufent. Joan, què tal? Benvingut, com estàs?
Molt bé, gràcies per la invitació.
Avui per parlar dels Set Cims, que és una història que té, ho hem dit més d'una vegada, aquest punt de superació personal en el teu cas concret, que era com vas superar a través de l'esport i de la muntanya en concret un càncer, però que llegint-te en el llibre, que està disponible, que el podeu trobar amb facilitat, per exemple, a les biblioteques de la ciutat és fàcil de trobar els meus Set Cims. A mi em va sorprendre, llegint aquest llibre, Joan, que era un projecte que molta gent tenia, cadascú per la seva motivació personal, però un que d'alpinisme no és que la remeni massa, em va sorprendre això, que justament, especifiquem, són els set cims més alts cadascú del seu continent, no els set més alts, perquè si no estaríem parlant de 8.000 tots, etc. No, estem parlant del més alt de cada continent, però que és un projecte que molta gent ha fet i que està fent, de fet.
Sí, no és un projecte molt popular. De fet, jo crec que sóc el tercer català que el vaig fer i fa ja 7 anys que el vaig acabar i no tinc informació de que després ningú més l'hagi acabat. Perquè, esclar, és una cosa com una mica estranya. No és ben bé uns objectius d'alpinisme de muntanya, encara que també hi és, però en el meu cas, a part de la meva experiència personal que abans has fet esment, el que hi ha és una descoberta, una experiència molt enriquidora de descobrir una diversitat de països, de cultures, d'ètnies, sempre dins del mar de la muntanya, però que no és pujar només muntanyes.
Em referia perquè a vegades, per exemple, aquí vam parlar un dia de l'Everest i sí que dèiem que allò estava supermassificat, malauradament, i que en canvi, llegint-te, hi havia d'altres pics que, evidentment, potser al públic en general, a l'audiència, li diem on és la piràmide de Carstens i no ho té massa controlat, però que en canvi anaves trobant-te amb alpinistes cada cop que feies una expedició d'aquest tipus que justament estaven buscant el mateix que tu, no?
Sí, perquè, esclar, el repte com a tal doncs, té un ganxo, té un atractiu, i llavors doncs, el que vol col·leccionar, diguem-ho així, rècords o projectes d'aquests, doncs, esclar, els Set Cims és molt ambiciós. Però insisteixo en aquest aspecte, que no és únicament pujar muntanya, sinó que és una descoberta, diguem-ne, és una experiència que jo recomanaria a qui pugui, esclar, qui pugui, qui tingui temps, qui tingui recursos, tot plegat, al marge, diguéssim, de l'objectiu que jo pretenia, que era curar-me d'una malaltia. Però que per si mateix té un valor viure, experimentar-ho i descobrir aquesta realitat.
El llibre comenta aquestes set muntanyes, aquests set cims, que els repassem, són el Kilimanjaro a l'Àfrica, que són 5.895 metres, el Massís Vint són a l'Antàrtida, 4.892, la piràmide de Carstens o Punt aquí m'hauràs d'ajudar perquè és difícil de pronunciar, Punt Kakyaya, és com sí. Es pronuncia?
Sí, el que passa és que aquests noms així autònoms són desconeguts, perquè pràcticament és una anècdota, tot i que la majoria, tal com dius, de muntanyencs no saben on és la piràmide de Carstens, però sí que, diguéssim, el nom oficial i que tothom, els que més o menys estan en la matèria, coneixen és aquest nom. Els noms autòctons, això passa amb tots, l'Everest, vull dir, si tu preguntes qui era Chomolungma, que és el nom xerpa de l'Everest, o la Aconcagua, en fi, tots els cims, diguéssim, tenen uns noms autòctons donats per la gent que hi ha viscut allà durant mils d'anys, però que evidentment no han passat, diguéssim, als mitjans públics i, per tant, ningú es coneix.
La piràmide Carstens, per cert, a Oceania, 4.884 metres, i acabem de repassar el més conegut, segurament l'Everest, com dèiem, a l'Àsia, al Nepal, 8848, aquestes quatre xifres conegudes. L'Elbrus, que aquí hi ha un punt de fins i tot de no sé si dir... No és polèmic, evidentment, però sí que s'havia considerat en un primer moment potser el Mont Blanc de cim europeu, està al Caucas, a Rússia, i per tant, finalment, l'Elbrus és més alt i es considera Europa 5.642, la Aconcagua, Sud-amèrica, 6.962, i el Denali, o el Mont McKinley, que és a Nord-amèrica, 6.194. De fet, anava buscant avui el tema dels set cims i he anat veient, per exemple, que hi ha matisos, com per exemple, que en un primer moment es considerava que el d'Oceania era un d'Austràlia i per tant era molt més baix que no pas el que finalment comentàvem ara de la piràmide de Carstens. Vaja, el primer que ho va fer, en Richard Bass, ho va fer i va explicar també l'experiència en un llibre i no eren els mateixos set cims que comentàvem ara. Mm. O sigui que això ha anat, en certa manera, evolucionant o canviant, no?, el projecte dels set cims.
Sí, evidentment, no, esclar, en aquest cas, doncs, el Kosciuszko, que és el més alt d'Austràlia, era molt conegut, és el cim carismàtic del continent d'Austràlia, i per tant, en aquell moment, ningú sabia que l'illa de Papua, amb administració, sota administració d'Indonèsia, doncs realment és el cim més alt d'Oceania. Això potser va ser una mica en els anys 80 quan es va començar a aplicar o descobrir i a recórrer aquest projecte dels 700, però ja en aquests moments ningú dubta que el Kosciuszko, que són 2.500 metres, que s'hi puja en bicicleta, jo l'he fet també, però vull dir, fins i tot fa uns anys, abans que fos parc natural, s'hi podia arribar amb tot terreny, diguéssim, o sigui, no té cap atractiu. En canvi, la piràmide de Carstens, tot i ser molt diferent de les muntanyes que estem acostumats, però té una dificultat, té una duresa que la fa molt més atractiva que el Kosciuszko, que tu no dies puja bufant.
Duresa no només per la muntanya, perquè aquí en el llibre ho relates molt bé, clar, t'has trobat de tot aquí una mica en aquest projecte, des de l'enrenou, crec que era a Xile, abans d'anar cap a l'Antàrtida, fins a tot el que vas passar a Papua, abans d'atacar el cim finalment, és una aventura que va molt més enllà de l'alpinisme, també.
Sí, per als que som muntanyencs, per exemple, l'experiència de la jungla, jo havia vist el desert, havia anat al desert, però una jungla espessa, humida, cal travessar-la durant 6 dies, jo no ho havia experimentat mai.
Això clar, a Papua.
A Papua. I esclar, llavors veure, perquè érem una colla d'alpinistes, el Carlos Soria, que déu-n'hi-do, ha fet ja 12 dels 14, vull dir que gent que realment són alpinistes de pro, i veure com estàvem tots esgotats fent unes etapes ridícules de desnivell i de distància, i era degut a la dificultat de la selva, perquè és que donar una passa al mig d'aquella selva no tocaves ni a terra. Hi havia com un llit de vegetació, potser de 2 metres, amb brancatge, i havies de vigilar que no ensorrar-te, perquè la pena que haguessis tingut per sortir-ne. No hi ha camins, llavors els rius i riuets, cascades, s'havien de travessar com fos. Clar, diguem-ne que tota aquesta dificultat, una humitat terrible, suaves com un porc, es diu vulgarment. Diguem-ne que arribàvem al final del dia esgotats, i això mai al món de la muntanya ens hi havíem trobat, i amb muntanyes amb desnivells importants i amb alçades importants, però és una experiència, era una experiència nova, i clar, des d'aquest punt de vista va ser molt interessant.
I llavors està el tema de la climatologia, no?, que al final logísticament això s'ha de preparar a mesos vista, després que quadri tot, que un cop arribeu allà es pugui aterrar a l'Antàrtida o puguis atacar un cim com el de l'Everest perquè es donin els condicionants o no, amb tota l'aclimatació que porta per després quedar-te potser a vegades a les portes. Al final té molta història, no només és un tema de pujar i prou.
Sí, bueno, això serien les anècdotes pròpies de viatges així complicats, però, per exemple, ja que anomenes el tema de l'Antàrtida, a mi em va meravellar descobrir l'Antàrtida, no havia estat mai, i realment és un paisatge i un entorn i un ambient que és impossible d'imaginar. Un lloc que no hi ha absolutament cap soroll, clar, no hi ha éssers vius, parlo a l'interior de l'Antàrtida, a la costa sí que hi ha pingüins, hi ha bases científiques, però a l'interior, per fer el Winson, estàs en un entorn que és un silenci sepulcral absolut. A més, sempre de dia, o sigui, les nits no existeix, o sigui, hi ha un conjunt de circumstàncies que fan molt difícil imaginar-te com és allò. Clar, no hi ha aigua, per exemple, no hi ha riuets, no va... no hi ha cap tipus d'insecte, cap animal. Llavors, tot descobrir aquesta realitat, per mi és molt interessant, molt enriquidor.
L'ordre dels set cims? Cadascú el que ell considera, el que creu, el que...
Sí, no hi ha un ordre establert. En el meu cas, jo vaig, com que quan vaig començar encara treballava, doncs, esclar, havia d'escollir expedicions que fossin d'una setmana, 10 dies, i per això vaig començar, doncs, amb el Kilimanjaro, la Aconcagua, l'Elbrus, perquè aquests són més propers, o bé, simplement, l'aproximació és més curta. Clar, ja em vaig deixar pel final, que era més llarg, que era l'Everest, però tot així, per exemple, el Denali, el d'Alaska, són 3 setmanes ben bones, i la piràmide de Carstens també. Per tant, diguem-ne, condiciona molt l'ordre la situació laboral. Si treballes, és complicat.
algun d'especial, ara que ja han passat uns anys, que tens el record ja, amb aquest punt de marge que et donen els anys que han succeït des d'aleshores, algun, clar, m'imagino que com amant de la muntanya l'Everest té un punt especial per ser el sostre del món, però no sé si et quedes amb aquest o si destacaries algun altre.
Sí, no, jo a l'Everest, home, li tinc molta estima, perquè a més allà vaig acabar el meu repte dels set cims amb el que això significava de cara al meu objectiu personal de salut. I per tant, des d'aquest punt de vista, l'experiència, la sensació a dalt de l'Everest és indescriptible. Però des del punt de vista alpinístic, potser no és el cim que, amb el que somia un muntanyenc. Per mi, el Denali, el McKinley, en molts sentits, la cosa climatològica, la cosa de duresa, o sigui, no hi ha portejadors, no hi ha xerpes, tot és autosuficiència, estàs tres setmanes arrossegant una quantitat enorme de material, perquè, esclar, pensa que una persona més o menys cada dia necessita com mig litre de combustible per fondre neu, per escalfar el menjar, i per tant, diguéssim, doncs, en tres setmanes, i això ja són 10 quilos només de combustible per persona, després del menjar, la roba, l'estenda, el sac de dormir, vull dir que, i això és tot sempre arrossegant un trineu, un sled en anglès, una luja en català, durant aquests dies, setmanes, amb una gelera que vas pujant, comences a 2.000 metres fins a 6.000, plena d'esquerdes, amb un risc, diguem-ho així, de caure dins de les esquerdes, o sigui, diguem-ne, i després hi ha la part final, l'últim dia també molt, molt dur a nivell físic i de resistència. Per mi, diguéssim, és dels set cims, és el que tinc més bon record i més satisfacció haver-lo assolit, perquè a més vaig estar de gran sort que el primer intent ja el vaig fer, però jo tenia companys en el meu grup que un ja portava quatre intents i a més va haver de marxar quan jo hi era perquè tampoc no es trobava bé. Per tant, diguem-ne, no és un cim fàcil.
De fet, l'Everest va ser a la segona, l'últim intent o l'últim cim del set que vas aconseguir, I va ser, vas pujar tan ràpid, et llegia, que vas arribar a la nit. I no sé si això és una espineta de dir no he pogut veure el sostre del món de dia com m'hagués agradat, de tan ràpid que vam pujar.
Sí, és veritat. És clar, em vaig perdre tot el que és el tema de panorama, de pujant i baixant. De tota manera, no em sap greu, perquè, diguem-ne, esclar, l'Everest no és que sigui molt difícil, però té uns riscos, i uns d'ells és que, com que hi ha una massificació el dia que es fa el cim, i la immensa majoria anem amb bombones d'oxigen, aquestes bombones tenen una vida determinada, normalment 3-4 hores cada bombona. Depèn del temps que hi estiguis, doncs, clar, necessitaràs més o menys, o si no, et quedes sense oxigen. Els mortals normals que necessitem oxigen, i més a la meva edat, doncs estar sense oxigen a 8.800 metres augmenta molt el risc de congelació, perquè l'oxigen t'ajuda que circula més la sang, i per tant, doncs segons en quines circumstàncies, per exemple l'esgraó Hillary, on hi ha vegades hi ha una retenció de dues hores, perquè és una escalada que només pot pujar un o baixar-ne un, i esclar, si hi ha 100 i pico de persones, doncs és com un semàfor, has d'esperar que pugi o va. Llavors aquella estona, que a vegades pot ser dues hores, pot ser mortal per la congelació d'alguns que s'estan esperant allà i se'ls hi ha acabat l'oxigen. Per tant, diguem-ne, el fet d'anar sol, jo vaig arribar a l'Everest a les 3:20 de la matinada, absolutament sol, amb el meu xerpa, i quan tornava, també, tant pujant com baixant, a l'esgraó Hillary, anava sol, vol dir que aquest risc o aquest problema no el vaig viure. Home, jo el record que tinc a dalt de l'Everest, negra nit, amb un cel estelat, no hi havia lluna, però els estels eren brillantíssims. Clar, no sé què és millor, si de dia i tal, però vull dir, el record que et guardaré tota la vida és imborrable.
Deies que de moment només tres catalans han fet el projecte dels set cims. Diria que continua sent el més longeu, el de més edat, en arribar al cim de l'Everest.
Sí, en principi sí. No tinc present. A veure, saps què passa? Que tampoc l'Everest no és degut potser a la... aquest desprestigi que hi pot haver, no? Que els mitjans de públic doncs, han fet ressò aquests últims temps de la massificació, potser no té l'atractiu en aquests moments que havia tingut anys enrere. El cas és que, diguéssim, gent gran o de certa edat que vagin a l'Everest no és normal.
parlàvem, i amb això gairebé ho remato, de rècords dels únics tres catalans que han aconseguit el projecte dels Set Cims. Per exemple, noms que he anat trobant, allò, Richard Bass, el primer en fer-ho l'any 1980, que també va fer un llibre, Reinhold Messner, que va ser el primer sense oxigen addicional. He trobat de tot, des de la primera mare i filla que ho havien aconseguit, fins als més joves de tot el món en aconseguir-ho, i fins i tot un, que és l'alpinista John Krakauer, que s'ha proposat fer els Set Cims secundaris, que són les segones muntanyes més altes de cada continent. El Joan Clofent no s'anima, no, amb aquest repte, ara?
No, el John Krakauer, saps qui és?
Explica-m'ho.
Sí, és, es va trobar l'any 96 de l'Everest, i va haver-hi una desgràcia molt forta, que sí, van morir un sol dia 8 persones, va haver-hi una tempesta esgarrifosa, i ell estava en aquella expedició. I llavors, tornant, va explicar, va narrar tota la tragèdia i va escriure un llibre que fa esborronar, perquè és viure, diguéssim, molt a prop el que va significar la tragèdia i la mort de companys seus, que alguns, esclar, li demanaven ajuda, i ell, doncs, va haver de desistir perquè a l'Everest no et pots entretenir. I, per tant, diguem-ne, el Krakauer té una experiència formidable d'allò. Bueno, jo crec que ara ja deu tenir una certa edat, i pretendre fer els segons cims més alt del món, doncs, pot tenir el seu encant.
Doncs me l'apunto. Bona recomanació al llibre de John Krakauer per tenir-ho controlat. Hem fet un vol per la muntanya, per aquests Set Cims, cadascun al més alt del seu continent, amb una persona que ha estat en el sostre de tots els continents, com és el sabadellenc Joan Clofent. Com sempre, un autèntic plaer parlar de muntanya. Se'n fa curta sempre la secció, o sigui que haurem de pensar més temes de cara al futur. Joan,
molt
gràcies.
Molt bé, a la teva disposició, tot el que sigui per la muntanya.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
8 minuts i les 3 de debò, que és una autèntica passada. Escoltar el Joan Clofent, venen ganes gairebé de tenir-lo cada dia, explicant-nos històries del món de l'alpinisme de les muntanyes, avui amb aquests Set Cims. Canviem radicalment de tema, anem a parlar de tenis taula ara, perquè el Natació Sabadell té un triple desplaçament aquest cap de setmana per terres de Llevant. Viatja una jugant bona part de les opcions de permanència als nadadors, especialment en el primer partit dels 3, dissabte a les 11 del matí, visitant l'Institut Pedro Ibarra d'Elx contra el Francisco Pomares, l'equip que marca la permanència. Si el club és penúltim, amb 5 victòries i 9 derrotes, això sí, empatat a triomfs amb el 4 il·licità. Pere Veis, palista dels nadadors, explica que serà el duel més assequible i més directe dels 3 que han de disputar aquesta setmana.
Anar partit a partit, que encara que sigui un tòpic, és una realitat, no? El primer és més Elx, que és el que estarem més frescos perquè haurem acabat de començar, perquè és un tipus d'esforçament dur en quant a moviments de cotxe, d'anar amunt i avall. Vull dir que el primer és el més important perquè és el primer i perquè és el que també està per allà al mig.
El mateix dissabte, però a la tarda, a les 6, d'Elx cap a Cartagena per a jugar a l'annex del pavelló Cuatro Santos contra l'Imatec Gabinetes Radiológicos de Cartagena, el tercer classificat, i l'endemà diumenge l'últim partit del desplaçament i classificació mal més difícil a 11:15 del matí al pavelló Príncipe de Astúries de Múrcia contra el líder, el Tranvía de Múrcia, primer amb una única derrota en 15 partits. Recordem que són 5 els equips que estan empatats a 5 victòries, el Sosmàtic Badalona, el Borja i el primer rival d'aquest triple desplaçament del club, és a dir, el Francisco Pomares, fora del descens, i dins d'ell el Termotur Calella i el Club Natació Sabadell. I a la segona B de futbol sala, l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell han intercanviat papers i ara són els escolapis que estan passant per un moment més aviat delicat. Les 3 derrotes seguides han allunyat els de Pedro Donoso de la zona de play-off, ara a 9 punts, i per tant necessiten tallar aquesta sagnia aquest cap de setmana per no desenganxar-se definitivament. Però per urgències, les del rival de la Pia d'aquesta jornada, el Ripollet, antepenúltim, a 5 punts de la salvació a només 8 jornades del final de Lliga. Per tant, hi ha pressió tant per dalt com per baix, i per això el tècnic escolapi Pedro Donoso recorda recordar que ara ja tots són finals.
Los que estamos de mitad de la tabla para arriba queremos entrar arriba y los que están de la mitad para abajo no quieren entrar en la zona de peligro, ¿no? Entonces todos estamos igual, todos tenemos obligaciones de ganar y bueno, y ahora pues son partidos todos complicados, ¿no? Repollet también tiene buen equipo, trabajan bien, todo, y bueno, y es una pista complicada, ¿no? Espero hacer otro buen partido, como lo estamos haciendo últimamente, pero que la pelota quiera entrar, ¿no?
Deia Donoso que és una pista complicada, la del Ripolletens, però la realitat és que el conjunt ballesà està tenint dificultats, també al seu feu, on no guanya des del passat 9 de novembre. Si la Pia ens ho pagués, el Club Natació Sabadell tindria l'oportunitat d'avançar la classificació als Escolapis des de fa 7 jornades, que els nedadors no se situen per davant a la taula després de patir una forta crisi de resultats que ara sembla ja superada, amb els 7 punts embutxacats dels últims 9 disputats. Allargar aquesta ratxa serà tot un repte, ja que qui visita Calbalsac és el Barcelonet, el tercer classificat. En cas d'aconseguir-ho, Oriol Andreriu, el jugador del Natació Sabadell, creu que es guanyarien el dret de poder tornar a mirar cap amunt.
Un cop aconseguim l'objectiu d'allunyar-nos i estar mentalment tranquils d'allunyar-nos d'aquesta zona, pues sí que mirarem on estem i on podem arribar en base als punts que tinguem i els que tinguin els altres. Però el nostre objectiu principal ara era allunyar-nos d'allà, i de moment ho estem aconseguint, i ara a veure si contra la Barcelona podem tornar a puntuar i seguir en aquesta ratxa.
Paraules de l'Oriol Andreriu, el rival serà un Barceloneta molt irregular i molt fiable, que molt regular, volíem dir, i molt fiable, que durant tota la temporada tan sols ha caigut contra els rivals més forts de la competició. En el duel contra el club de la primera volta, per exemple, no va tenir pietat i es va imposar per un clar 6-1. Ara l'enfrontament d'aquesta segona volta tindrà lloc a Calbalsac dissabte a 9:15 del vespre. Abans, a 7:15, arrencarà el derbi comarcal entre el Ripollet i l'Escola Pia. Informacions en format més breu. Iker Pajares torna sent avui a Chicago. L'esquaixista sabadellenc no juga un torneig PCA des de l'11 de gener a Nova York. Aleshores va passar primera ronda, però va caure la segona contra l'egipci Gawad. Avui el del Malibu Esportiu s'estrena el The Windy City Open, que s'allargarà des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent. Pajares és el número 33 del món i aquesta matinada a 1:15 es veurà les cares amb el 39 del rànquing, l'escocès Alan Klein. En cas de passar ronda, el creuament serà demà contra el guanyador del mexicà Arturo Salazar o el neozelandès Campbell Grayson. Els millors del panorama mundial, com els egipcis Farag, el Chorbagi, Guaguat o també Moment, es donaran cita en aquest torneig a Chicago. I el Sabadell Rugby Club reprèn la competició de primera catalana aquest dissabte a les 6, visitant el Poblenou, amb l'objectiu de no perdre pistonada amb el lideratge. El Mataró, amb un ple de victòries, comanda la classificació en mà de ferro, i els de Fran González són segons a 6 punts de distància. El Poblenou, en canvi, se situa a mitja taula. Jan Gómez, jugador arlequinat, creu que no cal fixar-se en els rivals si l'equip és capaç d'oferir la seva millor versió.
Tampoc ens es podem confiar, la veritat. O sigui, potser també Poblenou planteja un partit diferent, que ens pot fer també ballar una mica. I bàsicament és plantejar el nostre joc, preparar-nos el nostre joc per encarar aquest partit i assegurar-nos seguir allà dalt.
El camp de la Mar Vella serà l'escenari d'aquest Poblenou Sabadell Rugby Club dissabte a les 6. Les dones, en canvi, descansen. Després de no jugar tampoc el passat cap de setmana, el derbi contra les Carboneres no es va disputar per incompareixença de les agarenques i això va donar el triomf automàtic per 21-0 al FEM Vallès. Finalment, Caral Castellet competirà per primer cop des de la tercera plaça assolida a la general de la Copa del Món. Serà avui la surfista de neu sabadellenca disputa a partir de les 6 de la tarda, les 10 del matí, hora d'allà, les semifinals del mig tub del Burton US Open de Snow. Al Golden Peak, la rider local haurà de competir contra algunes de les seves rivals habituals a les grans competicions com Shueton Kai, Madi Mastro, Mitsuki Ono o Yaji Uliu, buscant un lloc a la final de dissabte. I demà aquí a l'Hotel Suís tancarem la setmana tornant a ser un altre cop a Can Llong, vivint l'estrena de la Copa de la Reina de Waterpolo, també amb la ressaca del que succeeixi aquesta nit en el debut de l'equip masculí a la Copa. Farem la prèvia del Sabadell Llagostera amb Antoni Dalgo, amb Oriol Alsina i les estadístiques prèvies, bàsquet Pia o Art Gràcia, el Rally Catalunya Històric amb Sergi Giral o Història dels Jocs Olímpics amb en Julen Tortosa. D'aquesta forma, gairebé arribem a les 3 de la tarda amb el Roger Benet, que us envia un petonarro des del control de sous. Ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm. Podeu recuperar allà, d'aquí a uns minuts, aquest programa i, si no, també a @radiosabadell a través de Twitter. Ens podeu seguir també, això sí, a Instagram o a Facebook. Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai.
Sabadell, sé on siguis.